I com portes això de la mascareta, tu, Olga?
Estic entusiasmada.
Sí?
Per fi, perquè jo la duia. Jo la duc.
Éreu de les que us poseu mascaretes d'aquelles que us fèieu vosaltres mateixes al principi de tota la pandèmia?
Molt al principi, sí.
Sí, perquè divertit, no n'hi havia. I havien de venir a treballar i no hi havia mascaretes.
Gent que se les feia amb coixineres, eh? Sí. Tu, qualsevol material era bo?
Sí, per fer-te la,
per fer-te
la mascareta.
Unes gomes. Vinga a buscar gomes per casa.
No servia per res.
Tot
no,
el que ha plogut. I ara ja es pot dir, com deia la Har, que demà ja no caldrà dur mascareta al transport públic. Ho anunciava, de fet, la setmana passada el govern central i que avui el Consell de Ministres s'aprovaria aquesta mesura i a partir del moment en què es publiqui el butlletí oficial de l'Estat, ja està. Olga, ja ha entrat en vigor.
Clar, pels que duem mascareta, demà és el dia, arribarà la fi de l'obligació obligatorietat de la mascareta, tot i que fa la sensació que el transport públic, llevat del bus, almenys a Barcelona, la majoria de viatgers feia temps que havien decidit que potser no calia dur mascareta. I hem pensat que el millor que podríem fer ara era parlar amb un sociòleg per veure com és això el fenomen quan compleixes les normes, quan te les saltes, quan arriba el dia que per fi pots fer-ho, si ho faràs, si no ho faràs. No és que tingui una bola màgica i sàpiga sobre el futur, però sí que sap, entén molt la societat. Per tant, saludem ja en Fidel Molina, catedràtic de la Sociologia de la Universitat de Lleida. Molt bon dia, Fidel.
Molt bon dia.
A veure, la sociologia té algun terme per designar la ciutadania que de motu propi decideix saltar-se les normes? Tots aquests que ara calia dur mascareta, per exemple, al metro i no la duien?
Bé, un nom específic no necessàriament. El mateix concepte de ciutadania ja podria explicar-lo, perquè d'alguna manera, a veure, les normes és un consens d'alguna manera acordat o imposat de vegades, però jo sempre dic el mateix. Les normes han de ser poques, clares, i que es puguin complir i que tinguin algun sentit. Evidentment, quan de vegades hi ha moltes normes i un ja no sap per a què existeixen, potser responien històricament amb alguna qüestió, però després ja no tenen sentit, evidentment no es compliran. Quan no són clares, un no sap per què les fa, evidentment, d'alguna manera també les deixa de fer i de complir, millor dit. I per l'altre, el que està passant, no? D'alguna manera, la impossibilitat de mantenir una norma per fer-la complir, al final, pues, més val que no la posis com a tal.
És cert el que tu deies, no? Poques normes clares, més senzill que la gent les compleixi. És cert que ens hem passat des de febrer, març de 2020, març, sobretot, no? De 2020, moltes normes que ara sí, que ara no, ara aquí sí, però allà no. Però ara ja feia molt temps que tan sols calia dur mascareta al transport públic, als hospitals, no? Farmàcies. I era claríssim, però vull dir que clarament la gent que no la duia és perquè no la volia dur. No sé si té alguna cosa a veure amb el sentit, l'altre factor que tu nomenaves, perquè segurament qui no duia mascareta creia que el seu ús era innecessari i que no tenia sentit, potser perquè eren negacionistes o potser perquè tenen totes les dosis de la vacuna i estan tranquils i creuen que no cal, potser perquè creuen que la mascareta tampoc frena tant ni la Covid ni altres virus. Quan algú considera que una norma obligatòria és absurda, hauria de complir-la igualment?
Bé, en principi, si un no interioritza la norma com una cosa que realment l'interpel·la per fer-la, evidentment pot deixar-la de complir. Una altra cosa és que el control social t'obligui a fer-ho. Però, per exemple, sempre poso de vegades el mateix exemple amb la carretera, no? O sigui, posen un límit de 50 km per hora i, clar, necessitaríem tenir al costat de cada senyal o un mosso d'esquadra o la foto que diem, però quan un finalment interioritza que realment si en aquell moment dels 50, o sobretot quan les carreteres aquestes que estan ben peraltades no t'obliguen, però et diuen, home, si vas a 60 no caldrà que toquis el fre. Un ho acaba interioritzant, ja no cal la norma, no cal el mosso d'esquadra. És a dir, és un mateix que d'alguna manera entra en aquest control social en positiu de convivència. Per tant, les normes també estan per canviar-se i les normes també estan perquè siguin participades, és a dir, no imposades, sinó dintre d'un diàleg i que realment serveixin. D'alguna manera també el de la mascareta va en aquest sentit, és a dir, demà segurament o demà passat no serà obligatori, però hi haurà gent que continuarà portant, duent la mascareta, que, o per exemple col·lectivament posem sempre com una mena d'exemple paradigmàtic, els japonesos, no és que tots i cadascú dels japonesos porti la mascareta, però sí que com a comunitat, d'alguna manera, veuen una necessitat de portar-la en relació a ells mateixos com a individus, però també de cara a la comunitat, de cara a la resta, no? Aquí, per exemple, evidentment es mantindrà la qüestió de les residències. No oblidem que en situacions de pandèmia hi ha hagut el que anomenem els sociòlegs un edatisme, és a dir, una discriminació per raons d'edat, sobretot per la gent gran, però també en relació a la gent jove. Això de posar l'etiqueta al jovent de que són poc solidaris, de que ells no fan cas de les normes, etc., això és, diríem, edatisme també en relació a una discriminació per ser jove. El que cal és explicar el per què, demostrar empíricament que realment hi ha resultats de que quan la portes va millor per tu i pels altres, o si no, evidentment, més val no portar-la.
Llavors podríem entendre que el control social, almenys a Barcelona, on moltíssima gent no duia mascareta al transport públic, no ha funcionat, no?, aquest control social?
Bé, funciona en lo que diem de manera laxa. És a dir, jo normalment quan penses en la mascareta del per què es porta o no i per què ara sortirà la llei, no, la norma, que ja no caldrà, bàsicament penso que, clar, és una decisió política, però que té a veure amb la salut pública. Bàsicament són tres elements. El primer i fonamental és que sembla que ja no hi ha el perill que havia fins ara. Estem parlant de que si és com la grip o una refredat, però ja no és la pandèmia com teníem fins ara. Després, efectivament, la impossibilitat de que tothom la pugui acomplir, perquè hi ha un cansament, que seria el tercer factor, un cansament de portar-la. Aquest cansament de que un no veu necessàriament l'obligatorietat com un element en positiu. El control social pot ser positiu, pot ser negatiu. És negatiu quan s'imposa, quan realment tu no entens per què t'estan imposant aquesta norma, però és positiu en relació a el que signifiqui la convivència social. Un altre exemple també de trànsit, no? És a dir, és evident que a les ciutats o per les carreteres potser un podria tenir la temptació d'anar amb el cotxe o amb la moto o amb la bicicleta com vulgués, però evidentment necessitem que hi hagi semàfors en vermell que permet que passin els altres, i després ens posaran els altres verd, i si no seria un caos. Per tant, el control social en si mateix, dintre d'unes limitacions i sobretot d'aquesta idea de participació, de que un interioritzi realment aquestes normes, ens permeten una convivència, diguem, més ordenada, però no a qualsevol preu.
Fidel, no sé si t'hi has trobat gent que ha anat a Madrid i que quan torna està sorpresa i comenta és que a Madrid tothom porta la mascareta. I és curiós que durant la pandèmia, sobretot, s'ha apel·lat molt a la llibertat que hi havia a Madrid, que potser les normes eren més laxes, tot i que ara també havien de dur mascareta, fins avui en principi, al transport públic. I justament aquesta ciutadania que se sap lliure és la que lliurement optava per complir amb l'obligació de dur la mascareta. Això és casualitat?
Bé, jo no gosaria dir que realment passa tan així com estem dient. Jo crec que no hi ha tanta diferència en aquest sentit entre Madrid i Barcelona amb lo de la mascareta, en termes, diríem, quotidians. Perquè també és cert que qualsevol persona, quan nosaltres tenim al cap alguna idea prefixada, a la mínima que trobem alguna cosa o alguna acció o alguna persona que compleix el que ja prèviament nosaltres pensàvem, ens ho ratifica, ens ho confirma. I quan alguna cosa és contrària a això, doncs l'oblidem o no ens sobta, no? Per tant, jo no sé si realment hi hauria aquesta situació. Sí que, diríem, com a decisió política, és cert, jo amb un escrit que feia amb la premsa local, deia que efectivament la quinta essència del llibre, que bàsicament era el president dels Estats Units i el de Brasil, i podríem dir alguna presidenta de comunitat autònoma...
Ui, Fidel. És que ara, de sobte, hem deixat de sentir-te. No sé si t'has mogut, tot i que semblava que estaves molt quiet.
Ah, sí, sí.
Ara, perfecte.
Ah, val.
Feia referència a aquests presidents, no? Bolsonaro, Trump...
Sí, efectivament. Llavors, clar, la llibertat màxima individual s'oblida de la igualtat i de la fraternitat. És a dir, el trinomi que parlem de la il·lustració francesa, diríem de l'ideal republicà, de llibertat, igualtat i fraternitat, la solidaritat, diríem, se n'oblida en relació amb un liberalisme que sembla que sigui de més llibertat, i això realment no és així. Sí que és cert que de vegades quan un pot tenir la percepció de que està sent obligat, com dèiem abans, no?, a complir normes de les quals no se sent en aquesta interiorització que dèiem participat, a la mínima que pot se les salta o no es compleix. I quan després al millor demostren i ja no és obligat, jo puc pensar que és bo dur-la i la porto, que podria ser una explicació del que estem dient.
Clar, això et volia preguntar, perquè ara, bé, el 10 de febrer del 22, fa gairebé un any, va ser el primer dia sense mascareta obligatòria al carrer, i hi havia gent que, sense patologies concretes, que deia, és que em sento desprotegida ara sense mascareta. Creus que passarà el mateix a partir de demà, que hi haurà molta gent reticent a treure's la mascareta, o la situació sanitària d'ara, que té poc a veure amb la de fa un any, possiblement ens animarà a deixar de dur mascareta?
Jo crec que també l'explicació té un doble nivell. D'una primera podríem dir l'hàbit, no? És a dir, tu quan realment has creat un hàbit, una manera de fer quotidianament, igual que costa agafar aquest hàbit, diríem, després també costa treure'l. Aquesta podria ser una. I després també, clar, allò que diuen que un compta la fira segons li va. Si una persona, pel que sigui, tant a nivell personal com familiar, ha tingut experiències negatives i el que ha après és que millor portar la mascareta, no se'n refia i la continuarà portant. Això sí que sembla que és evident. Jo crec que són les dues explicacions més clares pel fet aquest.
Bé, en qualsevol cas, que demà ja podem anar sense mascareta al transport públic, evidencia que la Covid no és la mateixa amenaça que era el 2022 ni el 2021. Fidel Molina, catedràtic de Sociologia de la Universitat de Lleida, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
El magazín del matí a Ràdio Estel.